En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
8:45 de la mañana, muy buenos días, les saludan un día más Raúl Martínez y Amanda Ortolá. Hoy acompañamos este primer café con una conversación que nos acercará la rica avifauna que habita en nuestro entorno. ¿Sabías, Raúl, que existen varios centenares de especies de pájaros conviviendo entre nosotros y que nuestro territorio es uno de los que concentra una mayor diversidad de aves?
Pues ha sido un tema, un mundo que siempre me ha interesado, pero que a la vez sigue siendo, y a estas alturas, un mundo muy, pero que muy desconocido.
Pues un mundo que vamos a conocer, porque hoy nos tomamos el primer café con Mateo Ferrer, que es veterinario y el guía de la ruta ornitológica, además de responsable del taller de anillamiento científico de aves que se incluye en el programa de FESLALI, de Alcalalí, que se celebra justo este mes de febrero. Con él pretendemos conocer la rica avifauna que habita en nuestro entorno más cercano, compartir el placer de observar aves y saber algunos consejos que, como ornitólogo, nos puede aportar para proteger y cuidar la biodiversidad de nuestra comarca. No me enrollo más, voy a saludar ya a nuestro invitado. Muy buenos días, molt bon dia, benvingut, Mateo, ¿qué tal?
Buenas, molt bé, así estem, a veure.
El passat cap de setmana es va celebrar la ruta ornitològica que comentàvem en la introducció. Com va anar? Molta gent va participar?
Sí, la veritat és que va estar molt completa, es va apuntar prou gent, al final eren 28 persones apuntades, la majoria dels pobles colindats al Calalí, perquè eren la meitat del Calalí, entre Pedreguer i el Calalí van fer més de la meitat, però bueno, sempre ve gent de fora, que sempre, bueno, és molt agradable que vinguen i passen un bon matí anellant i descobrint un poc els pardals que n'hi ha pel terme. El problema és que són els grans desconeguts per la majoria de gent.
Quines espècies d'aus es van poder observar?
Vale, durant la ruta es van observar, era una ruta que estava a prop del riu, entonces sobretot es van poder observar aus referents a, bueno, a zones humides, com poden ser les garcetes, la garça real, que sempre impressiona i no es donen compte que està ahí, pese a ser un au gran, gallinetes i després, bueno, de diferents tipus de fringíl·lids, com poden ser cagarneres, gafarrons, verderols i, bueno, després algun pit roig, cuetes roges, bueno, un poc lo més habitual que n'hi ha en aquest tipus d'ecosistema.
I de totes aquestes que s'han anomenat, quines són les que van cridar més l'atenció o van sorprendre més als participants?
El pardal que més va sorprendre més als assistents de la ruta va ser sobretot en el moment d'anellar, va caure un blauet, que en castellà és del Martín Pescador, que és un pardal que, pese a no ser molt gran, és molt llamatiu, té una tonalitat molt blava i és molt bonic. Entonces és un pardal que a la gent li llama molt l'atenció. Jo, tal volta, com estic acostumat a agafar-lo, no en llama tant, però és un pardal que de primeres, bueno, la impressiona prou. Entonces, bueno, és un gran desconegut del riu, pese a haver-ne prou. De fet, en el Calalí, bueno, després, quan estava pel poble, una xica em deia que ese pardal no havia estat mai. I, bueno, saben que està, perquè dins de el Calalí hi ha un toll que es diu el toll dels blavets. Entonces, el nom significa que en ese toll possiblement tota la vida han hagut. El que passa és que ningú s'ha parat a fixar-se en vore'ls.
Esta no és la primera vegada que guies una ruta, no?, ornitològica. Com va sortir la tua passió per les aus?
Bueno, jo vaig començar, la passió de les aus ve de molt menut. Jo vaig començar en el món de l'ornitologia en el 2014. Bueno, no sé molt bé com va ser, però bueno, de repente em vaig veure mirant pardals. ¿Vale? Jo crec que va tindre molt que veure els documentals de la tele. Per aquesta època tenia tota la sèrie de L'Hombre i la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, i jo crec que tot això va ser un poc inspiració, i en algun moment vaig passar d'estar mirant-lo a la tele, pues bueno, a estar en un observatori mirant-los. També és veritat que vaig tindre molta ajuda de la família, encara que ells no siguin ornitòlegs, ni els agrada molt, però bueno, sí que m'acompanyaven en el seu moment, perquè al final tot això és temps, paciència i moltes voltes matinar. Entonces, jo vaig començar el món de l'anellament en el 2014. Entonces, bueno, és que al final els que feien tot el viatge de pa' que sí i pa' que allà eren mon pare i ma mare, que em porten a tots els puestos.
Parles de l'anellament dins d'esta activitat que estava dins de la programació de FESLARI, ja ho comentàvem abans, hi havia un taller d'anellament científic. En què consisteix exactament esta activitat?
Bueno, l'anellament científic d'aus consisteix en, a través d'unes reds japoneses, que tens que tindre un permís especial per a tindre-les, poder agafar els pardals per a posar-los una anella. Aquesta anella és una anella que te l'envia el ministeri, ¿vale? No és un anellament científic individual, sinó grupal. És a dir, tu fas un examen per a ser un anellador federat, bueno, diguem, federat en Espanya, demanes els permisos correspondents, doncs també les anelles. Doncs aquestes anelles serveixen per a fer estudis. Sobretot pots fer estudis de tendències poblacionals i migració, ¿vale? Ja que, bueno, si mantens l'estació durant diversos anys, tu pots saber més o menys diferents espècies com han evolucionat al llarg dels anys. I després, clar, cada país té les seues anelles i està tot reglat. Entonces, el moment que tu anelles un pardal que ve d'un altre país en la seva pròpia anella, tu aquesta anella l'apuntes, pots gestionar-lo i pots saber més o menys quina ruta migratòria segueix aquest pardal.
Has pogut agafar algun d'estos pardals que estaven en ruta migratòria en la zona d'Alcalalí o en la comarca?
Sí, jo anella en Alcalalí, però després també tenim una campanya en un grup en Pego. Entonces, en Alcalalí, que és, bueno, l'estació que més carinyo li tinc, perquè al final és la meua, sí que n'he agafat tres, ¿vale? He agafat un lloret que venia d'Itàlia, que és un lloret o figureta, és un pardal xicotiu, un fringílit, i després dos xanes, una que venia de França i l'altra que venia de Bèlgica. De moment, en guany ha sigut l'italià i el francès, no tinc la informació, però bueno, el de Bèlgica va vindre de la zona de Maastricht, perquè vaig enviar-la a ella, entonces em van dir, vine a ve de la zona de Maastricht, i bueno, va ser fa 4 o 5 anys i ja no me'n recordo exactament els dies que va tardar, però bueno, sé que va fer prou ràpid.
Quin és el pardal que més t'agrada, que més et sorprèn o et crida l'atenció de tots aquells que has pogut observar?
A mi el meu pardal favorit, ¿vale?, pot ser, pues, possiblement el pis roig, ¿vale? Al final és un pardal que sempre està ahí, no li donem la importància, però realment és un pardal molt bonic, ¿vale? Entonces, és un pardal que està molt ubicu, el veiem més o menys en tot, bueno, en tota la comarca, i és prou fàcil de veure. Molt descarat, i bueno, una volta al temps, sobretot, té uns colors, la tonalitat roja, que té, és molt bonica.
És d'un tamany xicotet, no?
Sí, jo, quan anelles, el 99% dels pardals són pardals xicotius, ¿vale? Sobretot són els més abundants, però a més les reds són apostes per a pardals xicotius. La gent que anella pardals grans, pues, ja té diferents tipus de marcatge, com es posen anelles que es puguin llegir a distància, però bueno, la part que jo faig de l'anellament científic és en passeriformes, que són pardals xicotius.
Si hagueres d'elegir alguna espècie com identitària de la bifauna de la comarca, o més concret de la Vall del Pop, quina seria? Seria este pit roig?
Sí, en principi seria el pit roig. És un pardal, al final és una qüestió personal, ¿vale?, però és molt, a mi m'agrada molt. Però, per exemple, el que comentàvem del blauet, és un pardal que és prou típic també d'aquestes zones de rius, sobretot al riu Gorgos n'hi ha prou, i, bueno, a la gent és un pardal que li sol agradar prou.
Hi ha alguna espècie en la nostra zona que estiga en perill, que siga més vulnerable?
Pues bueno, així a la nostra zona, una de les espècies icòniques que hi ha hagut tota la vida era la rosarda, que és l'alzacola, però l'última cita de reproducció, perquè al final és una au transsahariana, va ser en una parella murla en 2020. A partir de 2020 és una espècie que s'ha extingit a nivell local. No sabem molt bé les causes, perquè damunt és una espècie que està en regressió, bueno, més mundial, ¿vale? Entonces, així, antigament era una au molt típica, ¿vale? De fet, un dels pocs refrans que ha pogut sentir va ser a Benigembla una volta que un home, un senyor al bar, li va dir un altre: eres més fi que el pèl de rosarda. Entonces, la rosarda es veu que tenia les plomes molt fines, i bueno, quan hi ha refrans populars referents a un pardal, perquè al final aquest pardal era relativament abundant. Entonces, pues, bueno, aquest pardal durant, bueno, suposo que el 80 era molt abundant, els estudis diuen que n'hi havia molt, i l'última parella va ser el 2020. És un pardal que criava sobretot en zones de vid, de raïm. Entonces, sobretot posar les espalderes i un poc la intensificació del raïm normalment és el que més ha baixat la població d'este pardal.
I estem parlant també d'un ocell.
Sí, xicotiu, més o menys com del tamany d'un pit roig, però tenia la cola molt llarga i de color roig, ¿vale? Entonces, bueno, era un pardal d'estiu molt típic així, però bueno, que per desgràcia l'han perdut, i el problema és que la majoria de la gent no sap ni lo que era ni que s'ha perdut. Entonces, bueno, això és una de les coses que jo crec que són més importants a l'hora de protegir algo, és saber que està. Perquè si tu no saps que està, no vas a protegir-lo perquè no ho saps.
Si després d'escoltar l'entrevista algú dels nostres oients s'anima a endinsar-se dins d'aquest món, no?, de l'observació de les aus, quins consells li donaries per començar i què és el primer que deurien fer o saber?
Vale, al final el consell més important en este món és la paciència. Al final els pardals fan el que volen, igual tu vas un dia on estan tots i no n'hi ha ningú. I quan te'n vas, venen tots. Entonces, al final, és tirar-li hores i paciència. Al final, és un... L'observació és molt agraïda, però si li tires hores. Perquè al final, això, als pardals, tu no pots dir-li, si tu ahir estaves així, ui, és que t'estaràs així. Bueno, el pardal anirà on vol i farà el que vol. Entonces, és molt divertit, sobretot quan tu vas passejant i vas traient pardals i diferents espècies, però bueno, el consell més important és sobretot paciència, que no desesperes si un dia vas a un lloc i no veus res. Bueno, mos passa a tots. Al final també depèn d'inclemències meteorològiques. Jo he anat a voltes a anillar i he tingut que suspendre perquè m'ha alçat i ha fet vent. Bueno, pues, la vida és així, al final estàs a l'aire lliure. I bueno, paciència i uns prismàtics i al final una guia local. N'hi ha, avui en dia n'hi ha moltes guies a un bon preu, entonces, i tirar-li hores. Uh-huh. És el que hi ha.
Parles de llocs, hi ha algun... que consideres especialment interessant per a poder fer aquesta observació d'aus així a la comarca?
Sí, la comarca tenim diversos puestos que són... Bueno, tenim diversos biomes típics que són... estan molt xulos. Per exemple, a l'hora de zones humides, que al cap i a la fi és el puesto més fàcil d'observar i que més en regressió està, pues, poden ser la Marjal de Pego i la Salina de Calb, que sempre, bueno, sobretot en les Salines de Calb estan els flamencs, que uh-huh. llamen molt l'atenció, són bonicos i... bueno, són fàcils de veure. I després, bueno, hi ha diferents biomes més, per exemple, la muntanya, la zona de Castells, és una zona que té prou espècies d'alta muntanya, que estan, bueno, són interessants. I després, bueno, la zona de la mar, les costes també són molt interessants, sobretot, per exemple, la zona del cap de la nau i del Montgó, a l'hora d'observar fauna marina és prou bona, perquè estàs en altura i, bueno, és la part que més cap a dins la mar està. I, bueno, la migració es veu prou xula ahí.
I serien aus totalment diferents en un lloc que en un altre.
Efectivament, clar. El que estava parlant és que cada bioma té les seues aus diferents. Al final sempre n'hi ha aus que comparteixen tots, però, bueno, no té res que veure les espècies que puguis trobar-te a la Marjal de Pego, les que trobes a Castells o les que es trobes a la mar. Són aus completament diferents.
I quines són les èpoques de l'any en què l'observació pot resultar més interessant?
Bueno, al final, l'època normalment més xula per a l'observació d'aus és la migració. La migració, pues, al final, veus moltes espècies diferents que de normal no estan així. Però a l'hora de començar a veure aus, jo crec que l'època més xula pot ser l'època que estan en la cria, perquè al final els pardals, quan més actius estan, i damunt és quan tenen un plomatge més vistós, perquè al final moltes voltes durant l'hivern apaguen el plomatge, entonces són pardals que no tenen tant de colorit com a l'estiu. Entonces, bueno, a l'hora de començar, moltes voltes l'estiu, quan veus un pardal mascle cantant dalt d'un arbre, veus uns colors, una tonalitat molt forta que potser a tres èpoques de l'any no el veus. Entonces, depèn de lo que vulguis, però bueno, jo crec que quan ja saps molt de pardals, l'època més bona, que són més espècies pots detectar i més pots veure, és migració, però a l'hora de començar, l'època de reproducció és molt bonica, perquè és quan més colorits estan els pardals.
Uh-huh. Mateo, quines mesures consideres que haurien de prendre tant a nivell individualment nosaltres com en l'àmbit comunitari per a protegir la biodiversitat de la Marina Alta i en concret de la Vall del Pop?
Bueno, jo crec que al final la primera mesura que hauríem de prendre és saber el que tenim, perquè és el que estàvem parlant antes igual en la Rosarda. Si no saben el que tenim ni on viu, no podem protegir-lo. Entonces, lo primer seria conèixer què és el que tenim i on ho tenim. I una volta sabem això, bueno, cada espècie és diferent, però bueno, sobretot l'abandono dels bancals i l'abandono rural és el que més està baixant d'aquest tipus de poblacions, al final. I bueno, sobretot, bueno, ja no podem parlar, o sigui, podem parlar de les construccions i de la pèrdua d'entorn, per exemple, la platja. Avui en dia, pues, bueno, les espècies que crien a la platja, per desgràcia, la Marina Alta, com pot ser el xorlitejo patinegro, que n'hi ha en Dènia, en les marines, criava prou, està tendent a desaparèixer. Al final, pues, bueno, bé, la turistificació està fent que no n'hi ha zona de cria i crec que, bueno, enguany n'hi ha un seguiment dels nius, però jo, per lo que vaig sentir, enguany no sé si havia entrat algun pollet. Pense que no, però bueno, no ho tinc clar, perquè bueno, vaig estar parlant de la que ho porta, però no me'n recordo què em va dir, o havia entrat uno o ninguno. Entonces, al final, bueno, totes les espècies tenen una molèstia gràcies al turisme i, bueno, n'hi hauria que això és el primer a protegir i després, bueno, saber-ho. Perquè al final, si tu no saps que a la platja està criant el xorlitejo, pues, bueno, molta gent, pues, el tema dels gossos i la mar, certes zones, no ho entén, però, bueno, si ho tens que primer explicar i una volta explicar, pues, bueno, ja n'hi ha gent que ho pot fer o no, però tens que conèixer-ho.
Se'ns va esgotant el temps, però abans d'acomiadar-nos, Mateu, demanaríem que llançaris un missatge final a tots els nostres oients sobre la importància, estàvem escoltant, de la conservació i la protecció d'aus. Un últim titular, podríem dir, de
bueno, al final, el titular, jo ho sé, el més important per a mi és intentar eixir al camp i veure el que n'hi ha. Vale? Al final, bueno, veure el que n'hi ha i descobrir moltes coses que no sabies que està ell, que són molt boniques i que les tenim a la porta de casa.
La última ruta va estar dins de la programació de Fes la Lí. Ja s'ha celebrat. En tenim alguna en agenda?
En principi no en tenim cap, vale? Perquè jo ho faig en una companya que és de mica natura, Maria, i bueno, tenim que parlar-ho i sentar-nos a veure quan el tindré una feina. Sempre és més complicat. Bueno, tens que gestionar la feina en el temps lliure, en les rutes. Però, bueno, al final suposa que n'hi haurà més, però no sé encara quant. Sorpresa.
Estarem pendents per prendre nota. Moltes gràcies, Mateu Ferrer. Després de tot el que ens has contat, jo crec que escoltarem el cant dels pardals d'una altra forma i mirarem els nostres ulls. Un plaer haver compartit este primer cafè amb tu avui. Arribem ja a les 9 del matí i ens acomiadem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per acollir-me així.
Són les 9, bon dia.